A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Llegim de la nota de premsa. El Congrés de Dones d'Empresa vol ser un referent en l'àmbit congressual empresarial a Catalunya amb una peculiaritat que el fa diferent de qualsevol altra. Les ponències són composades només per dones, líders en la seva àrea. No es té constància que hi hagi un esdeveniment que uneixi els cinc elements principals d'aquest: dona, empresa, avantguarda, xarxa i experiències. Un dels objectius d'aquest esdeveniment és la posada al dia de les matèries que envolten l'empresa, des de temes més de gestió laboral, prevenció de riscos o fiscalitat, fins al màrqueting, recursos humans, finançament o tendències. Enguany també es vol abordar la conciliació i la igualtat entre homes i dones, l'altra, donar visibilitat al talent femení. Tres dones que estan darrere el segon Congrés de Dones i Empresa. Marisol, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Una de les dones. Una de les moltes que esteu,
sí,
aquí dins.
Sí, de les moltíssimes. Primer, d'un grup de dones que estem organitzant aquest congrés des de ja fa molts mesos i estem treballant de valent per intentar aglutinar en aquest congrés el que tu bé has dit per aquesta nota d'empresa. Sobretot el que volem és que vingui talent femení que ens expliqui les seves experiències dins dels seus sectors, què és el que saben, la seva expertesa, i que ens la faci saber per busquem una mica motivació, però també que surtin amb una llibreta plena d'idees, no? No només les experiències que s'expliquen les dones, sinó que arrel d'allò que ens estan explicant ho puguem acoplar a la nostra empresa i ens surtin idees.
I heu afegit també, com diu la nota de premsa, la conciliació i la igualtat entre homes i dones.
Sí, és que és un tema al final que
ha d'aparèixer en algun moment,
sí,
o altre.
Sí, malgrat intentem que això cada
que
cop
no
es doni...
Que no s'acabi sempre en això.
Sí, 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 però, bueno, i en aquest apartat, en l'apartat de que hem titulat, és una de les taules, perquè el que hem d'explicar és que el congrés es farà al llarg de 2 dies, el divendres serà una jornada completa, tant del matí i de la tarda, i el dissabte serà només al matí. I al llarg d'aquests 2 dies els temes s'han tractat per diferents taules. I una de les taules, que em penso que és dissabte, si no m'erro, és bueno, pues això, la dona i l'empresa amb la reforma horària, els models de conciliació, els beneficis de poder treballar a casa, però no només per la dona, sinó també per l'home. Llavors, hi han hagut diferents empreses i empreses grans que han fet diversos experiments, si podem dir experiments, com per exemple Suez Water, que és l'antiga Agbar, que va donar, al llarg de tot un any, va donar la possibilitat de que els seus treballadors treballessin a casa si és que tenien algun problema, no? Per intentar això, conciliar l'horari. I vindran a explicar-nos...
O sigui que van posar sobre la taula el teletreball?
Sí.
Dit així, sí, d'una forma molt... No només com allò, com a experiència, sinó la possibilitat que es treballi des de casa.
Sí, però només en moments en què hi haguessin problemes a casa.
D'acord.
Si, per exemple, el seu fill aquell dia es posava malalt, que aquest treballador tingués l'oportunitat, sense cap tipus de problemes, amb totes les facilitats de poder treballar des del núvol, bueno, no sé ens ho explicaran, pues això, que poguessin, sense cap problema, anar-se'n a casa o estar treballant des de casa amb total comoditat. I ens explicaran, pues això, si en realitat van ser més homes o més dones els que van agafar aquest tipus. Serà interessant. I, per exemple, una de les noies que vindrà en el congrés a explicar-nos això serà Suez.
D'acord, doncs serà una de les taules, com ens comentava la Marisol, que divendres dia 18, dissabte dia 19, s'organitzen el segon congrés de dones d'empresa. Sílvia Domènech, bon dia, bona hora.
Bon dia, què tal?
La Sílvia és dissenyadora de vestuari.
Sí, 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 jo sóc Sílvia Domènech, que ens dediquem al disseny de vestuari per espectacles, moda, esdeveniments diversos, indumentària folklòrica i popular i altres mitjans de comunicació social.
Des de quan?
Però Des de molts anys, fa ja potser més de 20 anyets, però a part de tot això, us volia dir doncs, una mica una primícia, una novetat, que fa molt poquet, fa cosa gairebé d'un mes, amb motiu de la Setmana de la Moda de Madrid, hem llançat la marca de moda Mostigen, una marca de moda en la qual vam presentar la col·lecció de l'estiu 2017 i que, doncs, us puc dir que Mostigen és una marca responsable, autòctona, una marca fresca, jove, natural. Els nostres tints, els tints que utilitzem, són 100% naturals. I dir-vos també que Mostigen intenta allunyar-se una mica del que és la política de les grans marques, intenta apostar per la unicitat del seu producte.
Que tot es faci a casa,
que vaja. Que tot es faci a casa.
Ho dic perquè vostè és unicitat, unicitat, posem-ho fàcil, que tot es faci a casa.
I que els productes doncs, siguin únics en cert aspecte.
Vaja.
Que no hi hagi, doncs, que tu et trobis que vas pel carrer i trobes mil prendes iguales que les que portes tu.
A veure, si serà a veure si serà veritat que Catalunya, que va ensorrar la seva indústria textil, ara la torna a recuperar.
Es torna a recuperar però... una mica. Realment és així, eh? I es torna a apostar, doncs, pel fer a casa. Torna a ser una mica aquesta tendència de tornar, doncs, a lo que és l'artesanalitat, les tradicions, tot i que això també es barreja molt amb una gran dosi d'innovació, evidentment.
I els clients poden estar acostumats a pagar una mica més per aquest valor afegit?
Nosaltres hem notat que sí.
Sí?
Realment sí. Sí, sí, hi ha molta gent que ja està cansada d'anar igual, no?, que tothom i aposta, doncs, per sentir-se una mica diferent, per una entitat una mica diversa, no?, que li dona una mica més de personalitat, de ser, potser, una mica més ell mateix, no?
Ara potser ens desmarcarem una mica, però ens sembla que valdrà la pena. Els avis i les àvies, i els pares i les mares, sempre havien dit que la bona roba val diners. És veritat, Sílvia?
Home, realment...
Aviam, la bona roba, sí, la roba de...
Si tu, exacte, si tu vols donar doncs, una certa qualitat, si tu vols apostar pel fet aquí, pels productes fets a casa, realment la mà d'obra no és la mateixa que si tu portes doncs, a la Xina, a la Índia, però realment hem de pensar que estem col·laborant amb el nostre país, amb les persones que ens envolten i que això doncs, d'una o altra manera és d'agrair perquè repercuteix en el nostre entorn.
Tot i que en el sentit és evident que tothom s'ha de guanyar la vida, però una brusa, una camisa, no poden valer 4 euros o 5 euros,
clar
o una
no,
samarreta 2 i mig, no poden valer. Pregunto, eh? Algú que
no.
Es mou dins aquest món?
En el nostre cas, evidentment que no.
Està clar que
perquè
no.
Perquè hi ha uns paràmetres de qualitat, uns paràmetres de salut, també hem de mirar l'entorn saludable, que els productes doncs, siguin sans, que no repercuteixin a nivell dermatològic principalment amb les persones, o a nivell moltes vegades pulmonar fins i tot.
Què tornem, allò de
porta.
Tota la vida? El
exacte.
Cotó? El...
Sí? Sí, senyor, tornem al cotó, tornem a les sedes i tornem doncs, a productes moltes vegades reciclats i que han donat origen que, com a resultat doncs, a matèries molt noves i que també les apliquem barrejades amb les matèries tradicionals de tota la vida.
El teu és un negoci familiar?
És un negoci familiar, sí, sí.
Quan t'hi vas incorporar?
Bé, doncs, en el meu negoci, o sigui, si contem ja el que és el disseny de vestuari
sí,
en si,
sí.
De tot, d'espectacles, etcètera, etcètera, ja et dic que deu fer, pues, mira, inclús quan estudiava, ja treballava, ja em vaig posar per autònoma, o sigui, ja fa més de 25 anys o 20, 20 i pico, no els tinc comptats, però entre 20 i 25.
A casa es dedicaven a això, però?
No. S'hi dedicava a ningú.
No s'hi dedicava a ningú.
T'he de dir que a nivell de casa amb el meu pare no li agradava gens. Em vaig tenir que posar a estudiar dret simultàniament amb això.
M'aturo perquè... un moment. Per què no li agradava gens?
Perquè els hi donava la sensació que el tema de la moda, que era un tema molt frívol, que la gent, doncs, eren, bueno, tots viva la vida, no? El que es veu normalment a nivell de televisió, de medis, no? Que transmeten una mica les passarel·les.
Deixa'm preguntar-te, si haguessis estat un noi, què hagués passat? Què creus que hagués passat?
En aquest aspecte em penso que tampoc els hi
que tampoc hagués convençut,
gràcia,
eh?
No, no, perquè, doncs, bé...
O sigui que vostè anava per advocada.
En principi sí.
En principi sí.
Bé, vaig fer lletres, m'agradaven les lletres, però, esclar, el disseny era una cosa que des de petita, des de nena ben bé, jo ja dibuixava vestits per les nines i per les nines de les nenes de col·legi. Cosino, perquè no m'agradant mai, però dibuixar sí, no? I llavors, doncs, ja ho portava a dintre i vaig pensar, si ho vull fer, convenço una mica el pare dient-li que també feia.
Deixa'm formular
no?
una derivada. Es pot dissenyar
Exacte.
Moda sense que agradi cosir?
I tant que
I
sí.
Tant que sí.
I tant que sí. Jo crec que hi han molts excel·lents, boníssims professionals en cada àmbit i que hi han excel·lents i magnífiques cosidores, senyores que en saben moltíssim, i excel·lents i magnífics dissenyadors, i que cadascú, doncs, amb lo seu, pot ser 100%.
Després hi tornarem, però quina part hi ha del que deia el teu pare, que en l'experiència quotidiana d'aquests anys digues, mira, en part tenia raó en... Si la teva experiència en aquests anys dins la moda
sí.
li dona en part la raó al teu pare quan deia que això era un món a vegades una miqueta d'enlluernar, una miqueta falsa, una miqueta frívol, o una miqueta... Si hi ha part de raó en aquesta visió externa que a vegades es té d'aquest món tan d'aparador en molts aspectes. No?
Doncs mira, jo et diria que amb el meu pare no li donaria la raó, perquè és un món super seriós. Us en faríeu realment, entre cometes, creus de la seriositat que té la gent dintre d'aquest món, els que treballen de portes en endins, diguéssim.
Sí.
Una altra cosa és, doncs, a nivell ja dels medis, tot el que ens apareix, però és que hi ha una rigorositat i una seriositat contundents, us asseguro ben bé. Inclús et diré que el meu pare, ja acabant jo els meus estudis, em va acabar donant una mica la raó.
No?
Perquè va veure, doncs, que els fruits, que em anaven donant premis, que les coses em anaven sortint bé, i treballant, doncs, doble, no?, perquè estudiava, doncs, clar, per partida doble una miqueta, no? O sigui que...
Vas acabar dret?
No el vaig acabar,
no.
Perquè ja em va sortir feina de disseny i llavors, clar, treballava
Està
i
clar.
Estudiava i no podia, per tant. M'ha quedat pendent, que en tinc moltes ganes, eh? Em vaig quedar la meitat.
Un dissenyador de vestuari cobra el mateix que una dissenyadora de vestuari?
En aquest cas jo crec que sí, que més o menys queda molt equiparat.
En el teu món, on s'estableixen les diferències, per tant? Sobretot.
En el món de la moda, potser a nivell de la producció, a nivell de la producció, jo diria que en el camp de la producció està potser una mica més desmerescut, eh? Encara hi ha la tendència a que, per exemple, a nivell cosidores o de les cadenes de producció, els caps moltes vegades acostumen a ser homes. Sí, sí, a nivell d'empresa és així.
A nivell de jerarquia,
de
comandament,
sí,
acostumen
a
ser homes. Laura González, bon dia.
Bon dia.
A la Laura la vam saludar quan parlàvem de tot allò que s'ha de fer a l'hora, si no recordo malament, d'inutilitzar un disc dur, entre altres coses.
Entre altres coses, sí.
Entre altres coses.
Sí.
De reciclatges, González. Laura, quan t'hi vas posar en tot això?
Jo m'hi vaig posar fa 14 anys. Perquè vaig tenir un fill i jo treballava en una empresa feia 14 anys.
D'acord.
I quan va ser l'hora d'incorporar-me a la jornada sencera i estar tot el dia a la feina, vaig prioritzar que jo també volia estar a casa. Bé, aleshores, justament en aquell moment, les coses diuen que no passen per casualitat, o sí, a casa, que ja feia uns anys...
No deuen passar per casualitat, no.
No, segurament no.
Deuen passar per alguna cosa, eh?
Sí.
Perquè suposo que la Silvi també ens ho pot dir en el seu cas i la Laura en el seu.
Sí.
O sigui, vas tenir un fill
sí.
i vas dir, jo vull hores per estar...
A casa.
A casa.
Sí, sí.
Això és una convicció personal, més
sí.
enllà del dret que puguis tenir com a treballadora.
Més enllà del dret, jo crec que és una convicció personal i és una convicció que tenim molt arrelades les dones, val? És a dir, jo parlo com a dona i parlo com a allò que nosaltres volem i on volem arribar i per què volem arribar allà.
D'acord?
Aleshores, jo feia 14 anys que treballava en una empresa amb la que estava encantada, tenia unes companyes fantàstiques, la feina m'agradava moltíssim, tenia tracte amb la personal, amb els clients del tu a tu, vull dir que no era una feina...
Vaja, que millor no et podia anar.
Jo estava molt contenta. El que sí que és veritat és que quan havia d'arribar a casa meva, segons quines hores, perquè aquella oficina es tancava en aquella hora, em va semblar que era complicat,
quin horari feies?
Nosaltres fèiem de 9 a 1 i de 4 a 8. Val? Aleshores, a mi em va semblar molt complicat...
Que ja és un horari complicat sense tenir criatures, eh?
Això mateix. perquè no tens més vida
dit
fora
així,
de...
Exacte, sí. Perquè no hi ha poca vida fora de la feina.
Fora de la feina. Aleshores, a mi em va semblar que arribar a casa entre una cosa allà fet i fet a les 8:30 del vespre, doncs que no eren hores, no? I, bueno, casualitat o no, a casa tenien l'empresa de gestió de residus,
sí.
Feien recollida a nivell industrial dels residus que les empreses produeixen, i treballaven el meu pare i el meu germà i els empleats que teníem, no? Aleshores s'havia de fer un canvi de bueno, jo dic de generacional i de segle, no? Nosaltres abans érem una xatarreria pura i dura que recollíem residus varis i havíem de passar a ser gestors de residus, i això va ser justament sobre l'any 99-2000.
D'acord, ho has definit molt bé,
sí.
Allò que en cada poble deien el xaterrero,
sí, el ferroballer, doncs, el drapaire de Tor que recollia,
ara és un gestor de residus,
és un gestor de residus al segle XXI, sí senyor. Això existeix des de fa, de fet el meu pare hi treballava des dels anys 50, vull dir que això ja existia, l'únic que al segle XXI això està normalitzat.
D'acord.
Hi ha unes normes que s'han de complir.
Abans de tenir aquesta feina que t'agradava tant,
sí.
El teu pare t'havia dit en algun moment que tenies l'empresa i per què no t'hi ficaves?
No, mai. Jo crec que no s'ho havia plantejat mai.
D'acord. Tu sempre vas decidir allò que creies...
Jo, de fet, estava estudiant i em va sortir l'oportunitat de treballar en una empresa, fer pràctiques
en una oficina.
I no vas
pensar en l'empresa familiar?
I no vaig pensar absolutament en res en l'empresa familiar.
D'acord. Tens la criatura i aleshores és quan, diguem-ne, tot es posa bé.
Això mateix. El meu pare diu, per ser gestors de residus hem de complir unes normes i unes condicions que ens marca la normativa. Per tant, si hem de continuar, aquí hi ha d'haver algú més a part del teu germà i jo, perquè jo d'aquí 3, 4, 5, 6 anys em vull jubilar, i si s'ha de continuar fem aquesta inversió i fem aquesta aposta per ser gestors de residus, i si el meu germà en aquest cas no vol continuar i vosaltres o tu en aquest cas
sí.
Jo, no t'hi vols incorporar, jo ho deixo aquí i quan jo em vulgui jubilar això s'acaba.
Allò que tantes famílies han viscut.
Sí,
de quan els pares diuen estem en un moment d'impàs,
de canvi, sí.
Si vosaltres us hi voleu ficar fem l'esforç, si no ho deixem aquí i que
pues
cadascú...
Aquesta va ser la reacció,
de fet
jo encara recordo la taula aquella, no? amb la família a casa, sí.
D'acord.
Aleshores, jo crec que el meu pare mai es va plantejar que jo pugés al camió i anés a casa dels clients a buscar els residus i que carregués el camió.
Per què?
Bueno, suposo que perquè era una noia, i el meu pare evidentment era del segle passat, però molt enrere del segle passat, i per tant són de la cultura de que els homes han de fer unes feines.
D'acord.
I les dones n'han de fer unes altres. És veritat que som diferents.
Et faig la mateixa pregunta que la Sílvia. Si haguessis estat un noi, el teu pare t'hagués ofert aquesta feina bastant abans, probablement?
Probablement sí. Probablement, jo crec que el meu pare va pensar en continuar en fer el canvi a gestors de residus, i va pensar també que en aquell moment, en aquella nau acondicionada per fer aquesta feina, hi hauria una oficina.
I per tant...
I en aquesta oficina, qui millor que una noia per ser cap d'administració?
Aleshores
va ser el moment que va pensar en mi. També és veritat que pel camí jo estava treballant en una empresa, ella em veia gust i em veia contenta, per tant...
És interessant aquesta reflexió, perquè gairebé diríem, no ve d'una intencionalitat, ve d'un context social.
Sí, d'una cultura de que uns fem unes coses i els
perquè estem parlant, el teu pare volia el millor per tu, però no et concebien determinats llocs.
Jo crec que no s'ho havia plantejat mai.
No s'ho havia plantejat mai, però una qüestió de context social i d'època que s'havia viscut d'una determinada manera.
Sí. Igual que el meu germà ja hi treballava i és el que feia la feina física, i és el que continua fent-la, i és el que continua estant de cap de taller, de cap de planta,
sí.
I per tant a l'oficina hi havia d'haver una noia. I què millor que una noia, perquè sempre s'ha cregut, no?, que les feines d'oficina són més normal que les faci una dona que no faci un home.
Deixeu-me
quan tota la vida hi ha hagut escrivents, Vicenç.
Però deixeu-me que us pregunti així. Creieu encara que les feines d'oficina, que l'atenció al públic, que en aquest àmbit és millor que hi hagi una dona que un home?
No, ni millor ni pitjor. Sinó que sempre hi ha hagut més aviat dones pel tarannà, però que avui en dia hi ha homes fent aquestes feines perfectament igual de capacitats que les dones.
Ja no parlo per capacitació, no. Parlo per tots aquells, com ho diríem allò, intangibles. Per allò de... Bé, ens imaginem dues persones igualment capacitades. Per atendre el públic, teniu més al cap una dona o un home?
Avui ja, quasi que és igual, però sí que és veritat que per atendre el públic tens més clar una dona.
Que un home. Sílvia?
Sí. Sí, però bé, també ja no sabria què dir-te ara, potser gairebé ho posaria 50-50.
D'acord. Marisol?
No, jo crec que avui dia encara hi ha aquesta cosa de que la dona és la que més ha d'atendre al públic i que té com més empatia i que per tant doncs, sembla que ha de saber millor...
Que connecta que, millor.
Sí, que connecta millor amb la persona que li està arribant. De totes maneres, crec que l'home això també ho pot fer perfectament i també hem de convidar la gent a que el posi davant del seu mostrador o de que sigui un home, perquè per què no? Doncs per les dones que anem a comprar doncs també pot estar bé que ens atengui un home. Però el que t'anava a dir és que de fet en el Congrés el que volem deixar palès i que les dones prenguin molta consciència és de que les dones, és veritat que avui dia hi ha com una igualtat a l'hora en els llocs laborals, no?
Sí.
Però sí que és veritat que ens n'adonem de que fins a certs llocs jeràrquics de l'empresa la dona no arriba. La dona acostuma a quedar-se en els graus intermitjos de tècnics o de secretariat màxim, però no arriba a dirigir. I aquí és on volem prendre consciència de que hem d'intentar evolucionar i anar a més i trencar aquestes barreres.
Ens ho has posat molt bé. Tornem a aquella taula familiar en què la Laura, el seu pare la veu en l'oficina, tal...
Deixa'm arrebatar una cosa que ha dit la Marisol, no arrebatar, sinó que penso que si no hi ha més dones que no arriben més amunt, independentment de que hi hagi uns límits... L'afirmació és que nosaltres mateixes ens autolimitem, i això ho tinc claríssim. I si no arribes més amunt en el moment en què et proposen...
Me la veia venir. És perquè no vols.
Jo ho veig així. És a dir, si a mi em proposen ser directora general d'una empresa X i jo haig, entre cometes, no m'agrada dir aquesta paraula, però és així, sacrificar segons quines coses del meu dia a dia, no estic disposada.
Com per exemple els fills.
Com per exemple els fills.
El
o la casa
el
o, o anar amb una amiga a prendre un cafè a les 6 de la tarda, Marisol.
Jo no sé si tant això com... Ui, podré anar a dutxar els meus fills després, quan acabi? Tindré hores? Arribaré? No arribaré? Saps? O sigui, això crec que és el que ens plantegem.
Perquè és una qüestió de prioritats.
Clar, sí. I sí, bueno, perquè aquesta divisió de feines en les cavernes encara ens acompanya, i encara hem de treure'ns aquesta... I el que hem comentat moltes vegades, no?, a micròfon tancat, que nosaltres ho fem molt bé i ho sabem fer molt bé, no?, però és que el que tenim al nostre costat també ho sap fer molt
segur.
Bé, per tant, si nosaltres no estem, ja estarà l'altre. Deleguem i deixem que l'altra persona faci, encara que no sigui igual que nosaltres, però que ho faci. I sí que és veritat que crec una mica que també està en nosaltres mateixes que ens posem límits. Però per això està el Congrés, per això venen persones que són directives, que estan en llocs, puestos laborals molt alts, i que ens ha de fer arribar la seva experiència.
Però delegar és la paraula clau, eh? Perquè si no delegues, o sigui, pretenem trobar l'equilibri perfecte, i l'equilibri perfecte no existeix. O estàs en un lloc o estàs a l'altre. I el tema generacional i cultural i totes aquestes coses ve perquè nosaltres estem aquí i estem pensant hauria d'estar allà. I estic allà i penso hauria d'estar fent tal cosa. Aleshores, això és el que ens hem de treure. Hem de saber delegar i dir aquesta feina... La puc fer jo i qualsevol, però
això
ja no val. Només la parella en qüestió.
Això val per homes i per dones, eh?
Val per tots.
Homes i per dones, i tant.
Et van dir i et van proposar, vols estar a l'oficina, i tu vas dir que sí.
Jo vaig dir que sí.
Qui mana l'empresa?
Qui mana l'empresa? Si parlem de casa meva, cadascú té la seva parcel·la. Bé, és a dir, jo estic a tota la part administrativa, part d'oficina... I el meu germà, en aquest cas, porta tota la part tot logística i de fora.
D'acord.
Jo entenc que cadascú en el seu espai, i que seria l'ideal que cadascú en el seu espai, i deixem feina, i deixem delegar l'altre, que en aquest cas és un home, però bueno, podria ser perfectament un home, és ell fa la seva feina, i jo no és que li delegui, és que és la seva feina.
El pare ja està jubilat?
El pare ja està jubilat.
El pare de qui manava?
El pare era qui manava, sí.
Ho dic perquè aquesta figura referencial, el pare manava, va haver una època en què el pare manava.
Sí.
Ara qui mana? Aquest paper del pare?
Aquest paper del pare jo crec que ha marxat.
Ha marxat?
Sí.
Ara és una direcció col·legiada, això?
És una direcció, sí, diríem que col·legiada.
Diríem
no,
que col·legi...
no podria dir el 50%, perquè tot té el seu què, i a més avui en dia amb tot el tema de societat, reunions...
Sí,
tal,
sí, està clar.
Quan s'ha de fer una decisió, tot això va a votació, però jo crec que aquesta figura del que mana... En aquest cas, el meu pare jo penso que ho va fer molt bé, perquè gairebé d'un dia per l'altre va dir, nois, jo d'aquí un mes desapareixo. I aquest pilar que nosaltres teníem, el que ens ajuntàvem,
sí,
i que necessitàvem, per això, què et sembla allò que és la veu de l'experiència i el que sap el que va, aquest pilar desapareix. I
ajuda,
desapareix de veritat.
Ajuda a ser família?
Ajuda?
A ser família? Ajuda el fet de ser família? Que sigueu dos germans? Ajuda a l'hora de...
A veure,
de prendre decisions? Com si el pare digués, bé, esteu condemnats a entendre-us.
A veure...
A part de que us entengueu entre vosaltres, diguem-ne que l'empresa aquí us exigeix a tots dos...
Ens exigeix entendre'ns, ens exigeix anar a una. I jo penso que la comunicació és bàsica, com a tot arreu. I que ens comuniquem i que sapiguem expressar l'altre, que sapiguem respectar l'opinió de l'altre i que intentem posar-nos en el lloc de l'altre i entendre el perquè de la seva postura en aquell moment determinat.
Vinga, deixa'm anar, deixa'm anar amb una mica d'intenció. El teu germà és més hàbil en... I la Laura és més hàbil en...
El que he dit al principi. O sigui, jo el tema administratiu és un tema que controlo, domino i porto, i sempre ho he fet, i és el que he fet. I ell tota la part logística. O sigui, ell amb tema de veure els clients, del que necessiten, de com ho necessiten, de això ho puc posar aquí, però això no. Ell va fer una visita i mira i fa un camp mas i ho té claríssim. Jo aniria a veure un material que un client té i miraria allà i diria, pues no sabria què dir-te. I ell arribaria allà i diria, això són tres tones, per exemple.
D'acord.
Hi ha més o menys tres tones, jo això no ho domino.
O sigui que és el
perquè no m'hi he posat.
O sigui que és el millor que us pot passar.
Bueno, aquesta, jo crec que sí, que cadascú tingui
aquesta complementarietat.
Sí,
qui mana
sí.
La teva empresa, Sílvia?
Bé, jo diria que a la meva empresa cadascú té la seva tasca, cadascú té els seus valors i a partir d'aquí cadascú doncs té la seva especialitat amb el que és millor, no? Llavors
vostè,
hi ha un consens.
Vostè és molt hàbil, però encara no m'ha dit qui mana.
No, realment és així, és una suma, és una suma de valors. Nosaltres ens ho mirem així.
En algun moment vas pensar, perquè és clar, la teva empresa ha nascut del teu projecte personal,
sí,
del que deia la Laura. Tu tens allò que has volgut tenir.
Sí.
I ho has defensat sempre des que vas començar.
Sí.
La decisió final, o qualsevol decisió, suposo que la Sílvia l'interpel·la a ella mateixa. Vagin les coses bé o malament, tu bé, com a iniciadora d'aquest projecte, gairebé com a mantenidora de sempre d'aquest projecte, et sents absolutament responsable de tot, no?
Responsable, realment, sí que existeix aquesta responsabilitat i en últim àmbit podríem dir que sí, que si s'ha de prendre doncs, una decisió màxima i realment he de ser jo una mica no, la que faig el pas endavant per aquesta decisió.
D'acord. Però... A la teva empresa la majoria sou dones?
Dones, sí. Sí, sí.
Per alguna raó?
No, perquè realment aquella persona doncs, és vàlida amb el sector que ens interessa i dona la casualitat que és dona, però també hi ha homes i no té res a veure, no ens mirem res de gènere en aquest aspecte, sinó el valor tan concret de cadascú.
Creus, i va per la Laura, va per la Marisol, i és aquella pregunta tan tòpica, que hi ha una forma diferent de treballar en les dones que en els homes?
En certs àmbits, sí, seguríssim.
Per exemple?
Les dones doncs, tenim a vegades un sisè sentit, segons com parlàvem abans a l'hora de tractar els clients, tot i que aquí hi ha un factor que jo també volia posar una mica en alça, no? Volia trencar una llança una mica a favor dels homes, que també, doncs, tenen molt bon tracte amb les persones i que realment doncs, arriben ben bé al públic, però sí que doncs, en el nostre cas aquesta feina la fan dones i realment doncs, toquen molt directament amb el públic i saben molt bé com tractar.
És a dir, un sisè sentit a l'hora de saber exactament sí. Què vol...
En el nostre cas això ho fan dones.
D'acord.
Tot i que ja us dic que a nivell extern
sí.
Doncs, veig homes superpreparats.
Però pregunto-hi a partir de l'experiència, no només ja diguem-ne d'una certa interiorització d'una manera d'entendre les coses, sinó sí. Si l'experiència demostra que a l'hora de treballar les dones tenen o tenen altres qualitats o treballen d'una altra manera. Marisol.
Jo em moc o m'he mogut sempre en l'àmbit de la comunicació i jo no he trobat diferències entre homes i dones, sincerament, ni a l'hora de com abordar un tema o com abordar una feina. Crec que hi ha molt bons homes que són comunicadors i que saben escoltar molt bé i que saben empatitzar molt bé, igual que les dones. i no sé, jo no m'he trobat gaires diferències. Sí que és veritat que potser en llocs que són potser ja més directius, quan m'hi he trobat dones en els diferents llocs de treball que he estat, he trobat que hi ha com més perfeccionisme, no sé si aquesta és la paraula, però perquè trobo que igual s'exigien a si mateixes i s'exigien a la gent que estava al seu voltant, però no sé si és una percepció d'aquella persona concret que m'hi vaig trobar o dels homes, però no sé, l'exigència d'aquella dona en comparació amb altres homes que m'hi he trobat en els llocs de treball,
com si d'alguna forma hagués de demostrar.
No tant. Això, sinó que ella t'exigia a tu com a treballadora certes coses que després les posava molt en valor, però els homes ho deixaven més córrer, o sigui, bueno, si avui no t'ha sortit ja et sortirà demà.
D'acord.
I la dona era de... Això t'ha de sortir, T'ha de sortir. No sé si em explicaré.
Sí, em sembla que sí. Laura.
Les dones ens exigim massa, crec jo. Ens autoexigim massa. I és un tema dels que
també apareixeran.
Sí, dels que també penso que apareixen, no? Que ens autoimposem, no sabem delegar, volem fer-ho tot i ens pensem, volem que sigui perfecte, i perfecte no pot ser, vull dir, si t'equivoques, t'equivoques, i si surt malament, i si no surt ara, ja sortirà més tard. Jo penso que hem de ser més flexibles, i l'home en aquest sentit és més pràctic i més flexible. Jo veig d'aquesta manera. En el meu cas, exemple, sí que hi ha diferències entre homes i dones perquè no ens hem d'enganyar. Els homes físicament som diferents que les dones, per molt que jo em considero una noia forta. I a mi l'única diferència amb la que m'he trobat és que jo hi ha algunes feines físiques que una dona a casa meva no les podria fer. Jo no estic parlant de conduir un camió o conduir un vehicle, perquè jo sóc la primera que si haig d'agafar la furgoneta l'agafo i si haig d'anar a carregar, carrego, no? Però hi ha algunes feines que, evidentment, és que això ens hi podem posar com vulguis, que físicament no es poden fer. També és veritat que el que jo m'he trobat és que, com que jo sóc una, com diu una amiga meva, una remengà, no? Que el que se'm posi per davant tampoc no... Jo estic a l'oficina, si en un moment determinat tinc que sortir a planta a ajudar a fer el qualsevol... A veure, tot dintre de les meves limitacions físiques, estic parlant. Sí que al principi em trobava allò de no, nena, tu no, no? I com que, nena, tu no? O sigui, és que et faràs mal. A veure, és que jo ho entenc, que un senyor pensi que una dona es pugui fer mal perquè és físic. Aleshores, a casa meva sí que hi pot haver una diferència. Ja dic, no només amb la conducció, per exemple, i evidentment a l'oficina podem parlar-ne de que pot haver-hi qualsevol. Sempre hi ha hagut, abans m'he quedat a mitges, els escrivents.
Cert.
No? Estem parlant dels anys 70, escrivents, i no estava l'escriventa, l'escrivent.
No hi havia oficina bancària sense escrivent, ni despatx sense escrivent.
Ni ajuntament sense escrivent.
Ni ajuntament sense escrivent.
Vull dir que tampoc és tan estrany que hi hagi un home a l'oficina. Sí que en el cas meu, físicament, és el que ens limita a fer segons quines feines.
M'agafo però el que deies, Sílvia, en el teu àmbit el perfeccionisme no sé si dir que és moneda corrent o ha de ser moneda corrent.
Molt corrent. Per això.
Ho dic perquè, clar, ambicionar, perseguir el perfeccionisme forma part d'aquest món, com forma part de tots els mons, però diguem-ne que en el món de la moda és, gairebé diríem, un requisit d'aquells. Si no indispensable, gairebé.
Bàsic.
Això com es gestiona? Aquesta problemàtica que deia precisament la Laura, que a vegades cal, en fi, cal baixar una mica el llistó per respirar i per tornar-s'hi a posar. Però, en canvi, tu estàs en un món on tot ha de sortir a l'hora, tots els trajos han de sortir com han de sortir, tothom, les models i els models han de sortir com han de sortir, tot ha de sortir exactament tal i com ha previst algú, entre els quals hi ha tu. Com es gestiona això?
Bé, nosaltres ho gestionem molt bé, pensem. Bé, primer que tot vull dir que hi ha homes molt perfeccionistes i principalment dintre del sector de la moda. És algo que quedaríeu al·lucinats amb aquest aspecte perquè, la veritat, hi ha homes supermeticulosos i perfeccionistes,
fins
detallistes...
Fins al punt de l'obsessió?
Inclús es podria dir que sí, fins al punt de l'obsessió.
Per si a vegades veus coses que dius... Hi ha coses que no acaben de ser humanes amb aquesta
realment
hi ha coses que no acaben de ser humanes, d'acord.
I crec que passa una mica en el món de la moda com en el món de la cuina, gairebé podríem comparar, que hi han potser pocs cuiners, però els que hi han tots són els millors, no? Allò que diem. I a nivell doncs, d'homes, a nivell de la moda, també els pocs que hi han són insuperables. I llavors, és clar, aquí hi ha aquesta barreja, no?, de tantes coses, de tants valors, i bé, és així, realment.
Com es gestiona aquesta pressió?
Aquesta pressió, doncs bé, nosaltres ja hi estem acostumats, i em penso que la trobaríem a faltar si no la tinguéssim, realment és així, perquè estem acostumats a anar amb un ritme tan trepidant i a canviar, doncs, d'èpoques, temporades, ara això, ara allò, pim-pam, pim-pam, pim-pam. Vas d'aquesta manera que quan tu has parat de fer una col·lecció, quan tu has parat de fer una tasca, també ho refereixo tant a nivell de moda com a nivell d'espectacles, quan tu pares et quedes com a tan tranquil, tan parat, d'aquella manera que no te'n saps de venir. És que realment és així, es trobes a faltar aquell moviment, eh?
Fas vacances?
Home, moltes vegades no n'he pogut fer. Aquest any precisament no n'he fet. Aquest any amb la col·lecció...
Laura, fas vacances?
Tot, no n'he pogut fer.
Faig vacances i jo sempre dic, estic de vacances però connectada amb l'oficina.
Exacte, eh? No,
que no,
no
sé
podem
si és
passar,
fer vacances.
No podem passar.
És bo això.
A veure si ens agrada i ho vivim d'aquesta manera, jo crec que sí, també tenim temps per la família. Com comentava abans la Marisol, sí que les dones i la Laura...
Perquè qui t'escolti dirà, mira ella, amb aquesta alegria,
doncs
diu que no ha tingut
sí.
vacances.
Escolta,
doncs vinga,
perquè ho disfruto i perquè som un grup, doncs, que donem molt entre uns i els altres i tots aportem el que podem i ho fem tot amb molta il·lusió. De moment, esperem que la cosa sigui així. I això sí que volia dir, com heu comentat vosaltres dues, del sostre de vidre que tenim les dones i que a vegades ens l'autoimposem, i és que realment jo vaig notar quan vaig tenir els meus fills que vaig haver de frenar una mica. Això sí que realment vaig haver de posar el freno, perquè és clar, no podia seguir segons quin ritme, i malauradament, però tampoc no me n'apenedeixo, hi van haver algunes coses que vaig haver de dir que no podia fer i que
vas posar el fre per convicció, com el cas de la Laura, per necessitat, perquè
volia gaudir també de la meva família i dels meus fills, i pensava que allò només passava una vegada. Com que els vaig tenir molt seguits, doncs els vaig voler també disfrutar, i em vaig, doncs, intentar conciliar més el que eren fills i feina
perquè en aquell moment és la teva prioritat,
i és fàcil aturar, diguem-ne, aquesta inèrcia.
Home, no és fàcil, però...
Encara que l'empresa sigui molt teva, eh?
Sí,
o potser
sí.
Per això és més difícil encara.
Exacte, però bé, intentava, doncs, combinar-m'ho el millor que podia, i moltes vegades també els prenia amb ells a tot arreu, ells també s'ho passaven bé, com que també és una feina que és molt divertida, perquè sempre és molt diferent, no? Veien coses així molt, molt xules per ells, doncs també era bonic.
Els veus a ells treballant en la teva feina?
Bé, no sé què dir. La meva filla està fent enginyeria de ponts i camins.
Queda una mica lluny del disseny de moda.
El meu fill sí, que algunes vegades està col·laborant perquè està fent ADE, o sigui que ja té una mica més de relació,
sí.
Però bueno, no ho sé.
Abans,
jo aposto perquè cadascú...
Abans això de ingeniero de caminos, canales y puertos, era la carrera per excel·lència dels qui es guanyaven la vida.
Sí, bueno, ja ho veurem.
Ja ho veurem.
Però està per dir.
Ja ho veurem. Ho fa perquè ella vol.
Perquè li encanta.
No has fet en aquest sentit, o no has cregut que havies de fer el que va fer el teu pare amb tu?
No, mai a la vida.
Mai a la vida.
Jo això no ho faria mai a la vida. Sempre cadascú ha de fer el que vulgui, el que li agrada, i endavant apoyar-los amb el que puguis, perquè és allò amb el que es trobaran el dia a dia del futur i amb el que se suposa que hi disfrutaran. No?
Sigui home, sigui dona.
Sigui home, sigui dona.
Laura, en el teu cas, han passat aquests 14 anys,
sí.
Des del canvi, per
sí,
dir-ho així, des d'aquella decisió,
sí.
Ets, anava a dir, tan feliç com ho estaves amb l'anterior empresa en aquells 14 anys,
sí.
Abans de prendre la decisió?
Sí, amb la diferència de que abans, a veure com ho diré perquè quedi bé, els problemes eren d'un altre, és a dir, tu tenies un problema a la feina, és veritat.
Em sembla que no ho podies dir d'una forma més eloqüent.
Sí, no, està clar, ara. No? Claro y conciso. A veure, jo abans estava molt bé, tenia un problema i era com que jo el solucionava, evidentment, i jo tenia prous per defensar-me amb cada tema concret, però quan hi havia un problema important o quan s'arribava a final de mes, el problema no era meu, el problema era d'un altre. I ara també el que passa que t'impedeix gaudir de moments de... estar bé i de que t'agradi, que portar, fer un ADE, que és el que jo faig, no? Portar l'empresa a nivell econòmic i a nivell... És el que en alguns moments determinats et fa pensar de dir, mare de Déu, fins aquí, arribar. Tota la resta ho disfruto moltíssim, m'hi trobo molt a gust, m'hi trobo molt a gust acompanyant els meus clients en el procés de posar en marxa la gestió dels residus de l'empresa, de no saber què han de on han de col·locar els contenidors i treure'ls una mica aquesta feina, diguéssim, bruta, de que en un moment determinat els pot molestar, agobiar, i que la seva feina no és aquesta, la seva feina és una altra. I no, jo disfruto moltíssim acompanyant en aquest sentit, no, i m'ho passo molt bé.
No enyora ser treballadora per una altra?
No, la veritat és que no. El que sí que a vegades penso no és que treballar 6 hores o 8 hores en una empresa i fer la teva feina, fer-la ben feta i marxar...
Dona una adrenalina això de treballar per tu mateix.
Sí, exacte.
Sí, sí.
Molt,
és el que deia la Sílvia. Estàs en un ritme trepidant i per què a les vacances no sabem desconnectar? Perquè estem acostumats a portar aquest ritme trepidant. Però és que li passa igual al meu germà. El meu germà diu que faré una setmana de vacances i dels 7 dies 4 apareix per allà. I dius, noi...
Què passa?
No, és que no en sabem.
O sigui que no deveu pensar tampoc en la jubilació i en la vida futura. Allò,
jo quan penso en la jubilació, sí?
Jo no m'imagino jubilada.
És que ho pregunto perquè quan hi hagi tota la vida, sí, tota la vida per endavant amb totes les hores del dia, diguem-ne, per un
pli. Jo tinc moltes coses a fer.
Sí?
Sí. Jo sempre havia dit que als 50 anys em voldria jubilar.
Perquè la Cília ha fet una cara com allò de dir que no arribi encara, que no arribi.
No
t'hi veus? Sense deixar de treballar?
No. Jo em veig treballant, és que disfruto amb el que faig, m'encanta, i com que m'agrada tant, doncs mira, i a més em paguen, no?, entre cometes, doncs què més vols?
Hi ha algú que em veig això? Ho dic en aquest minut, quan a vegades dius, no, és que t'agrada, la feina t'agrada, i si a vegades aquest discurs de la feina t'agrada genera fins i tot allò de dir, ai, mira, que... Si estem en un moment en què, des d'un punt de vista social, això de que algú digui... No.
S'ha de ser líder en tot el que fas, des de la persona que té... en totes les feines. Des del director general o la directora general de l'empresa, fins la persona que treballa de 6 a 2 en una fàbrica, en un procés de fabricació normal, jo penso que has de ser líder i has d'estar content amb el que fas. I t'ha d'agradar. Perquè si a cada moment estem dient és que no m'agrada, és que no estic a gust... No podem fer-ho. Jo penso que tots hem de ser líders i tenir clar que allò que fem ens ha d'agradar i si no ens agrada haurem de buscar una alternativa.
Exacte.
Laura, gràcies. Sílvia, gràcies.
Gràcies.
Si em permets, Vicenç...
Ho permeto, Marisol.
No, bueno, només dic que la Laura de Reciclatges González doncs, ha apostat per al Congrés i és sponsors del Congrés Dones d'Empresa. I si algú ens està escoltant i vol venir al congrés, que vagi a dec.cat o a donesdempresa.cat i allà s'hi pot inscriure, que els convidem, perquè de ben segur serà ben interessant.
Al nostre web trobaran aquesta conversa i els links a Dones d'Empresa i a la DEC per poder-s'hi apuntar. Gràcies, Marisol.
Gràcies.
Fins d'aquí 15 dies. Tornem en 5 minuts.